Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dijous 7 de setembre, l'alcalde signa el decret de suport a la llei del referèndum d'autodeterminació. Aquest dimecres, Jordi Gazeni va ser present amb altres alcaldes al Parlament. El govern municipal ja es va comprometre a facilitar la celebració de l'1 d'octubre. La presidenta de les Dones Endavant, Cinta García, és l'escollida per hissar la senyera l'11 de setembre. Els actes institucionals s'avancen per facilitar el desplaçament a la manifestació de Barcelona. En el festiu, Cés Freixas protagonitzarà un vermut musical diumenge al migdia. Els calerós i caleres omplen més de 70 places d'autocar per la Diada del Sí. La Cala per la Independència mobilitza la ciutadania un any més per participar en la manifestació que tindrà lloc entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó. La Cambra de Tortosa tem que el desviament de camions col·lapsi ara a l'AP7. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa considera que el desviament obligatori i bonificat de camions de la Nacional a l'autopista a partir de l'any vinent no és la solució definitiva al greu problema de mobilitat que patix les Terres de l'Ebre. Els Mossos acaben les tasques de desenrunament de la Casa del Canà i reobren l'accés on ara hi ha un solar. Els desperfectes en els habitatges pròxims encara són visibles i els seus propietaris agilitzaran els tràmits per accedir a les indemnitzacions previstes com a víctimes de terrorisme. Mor un home mentre cavava un pou amb explosius de fabricació casolana a Roquetes. La víctima seria el propietari de la finca privada on han succeït els fets. I el net de l'alcalde d'Esquerra Republicana de Tortosa, Full, afusellat, se sent alliberat per haver-ho pogut explicar 80 anys després. Josep Rodríguez declara els jutjats per la querella catalana de la causa oberta argentina contra l'estat espanyol per crims contra la humanitat comesos pel franquisme. Comencem l'informatiu. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, ha signat pocs minuts després de les 9 del matí el decret d'alcaldia en el qual dona suport a la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, de la mateixa manera que desenes d'alcaldes d'arreu del país. Aquest dimecres, l'alcalde va ser present en el ple del Parlament durant tota la jornada. En els decrets d'alcaldia s'acorda donar suport al referèndum convocat per l'1 d'octubre i es comprometen a complir les previsions de la llei del referèndum aprovada aquest 6 de setembre. També es preveu donar compte del decret en la pròxima sessió plenària que es celebra avui mateix i així informar-ne al govern i a les entitats municipalistes. El decret és resposta a la carta rebuda durant la matinada en el qual el govern català informa als ajuntaments que comptarà amb els ens locals i demana confirmar la disponibilitat de les seus electorals per al referèndum del 10 d'octubre. De fet, el consistori Calero ja ha expressat en diverses ocasions que facilitarà tot el que sigui necessari per a la celebració del referèndum. Precisament en una de les últimes entrevistes a la Cala Ràdio, només fa uns dies, l'alcalde Jordi Gazeni explicava que votar és un dret inalienable i que hem de sortir al carrer per crear també un nou país.
Nosaltres pensem que és un dret inalienable de les persones de poder votar. I això s'entén a Europa, s'entén a tot el món i també s'entén a Catalunya. Nosaltres tenim les esperances posades, tenim ganes de tindre un nou país, de refer-lo de baix a dalt. No ens interessa quedar-nos amb el mateix estatus que tenim, ni legal, ni la Constitució que ens empara ara mateix, que la majoria de molta gent ni va tindre oportunitat de votar. I volem fer un procés constituent on poguéssim imaginar-nos buscar l'esperança que dona sortida als nostres fills i filles per un nou país, un país engrescador, un país del segle XXI, un país que també faiga justícia a totes aquelles esperances durant tants anys de molta gent que voldria ser-hi però que no pot ser-hi perquè no hi és entre nosaltres i que ha lluitat molt per la dignitat d'un poble que necessita caminar sol.
Com és habitual, la plaça Catalunya tornarà a acollir els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest any, a més, l'escollida per instal·lar la senyera ha estat la presidenta de l'associació Dones Endavant, Cinta García. En aquest sentit, el regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó, ha explicat que sempre s'intenta buscar entitats representatives i persones que durant l'any han tingut certa rellevància.
La veritat que vam estar repassant una miqueta la gent que havia hissat la bandera, les persones, representants d'entitats, i vam veure una cosa, no? Segurament també m'ho hem deixat altres, no? Vam veure que una de les entitats amb més nombre de gent del poble i amb més història, com són les Dones Endavant, encara no havien hissat, no havien tingut aquesta representació, no? Aquesta persona, si era la seva presidenta, la Cinteta Garcia, la Cinteta de Fonso, que diem, vull dir, perquè a vegades Cinta Garcia no... Però per Cinteta de Fonso estic segur que tothom la coneixerem.
En motiu de la Diada de Catalunya, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha previst un programa d'activitats lúdiques i d'altres oficials que s'iniciaran diumenge al migdia. En canvi, d'un format habitual, la Plaça Nova acollirà el dia 10 de setembre, diumenge, el concert del cantautor Ses Freixes i un vermut popular que substituiran el tradicional concert de la nit. El regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó, ha explicat en què consistirà aquesta novetat.
Aquest any, el dia 10, als 12 del migdia, 12 i mitja, i acompanyat d'un vermut, tenim un cantautor català, el Ses Freixes, conegut, veneneja moltes vegades per aquí al poble, ve molts caps de setmana aquí al poble i no havia cantat mai, no? I la veritat que pues, hem tingut la sort de poder gaudir de la seva música, podrem gaudir diumenge dia 10 i acompanyat d'un vermut. S'ha canviat el format de música que teníem, que era un format musical entre que normalment sempre es feia el dia 10 per la nit i ho fèiem de nit. I aquest any pues, hem decidit apostar per un vermut, una mica fer un petit canvi i esperem pues, que la gent li agradi, que la gent vagi, s'atància, que senti música catalana, evidentment reivindicativa i evidentment englobat dintre dels actes de la Diada. No?
De cara al dilluns 11 de setembre, a les 10 del matí, s'iniciaran els actes institucionals amb la recepció oficial a l'Ajuntament. Més tard a les 11 tindrà lloc la desfilada d'autoritats, entitats i associacions des de l'Ajuntament fins a la Plaça Nova. A un quart de 12, a la Plaça Catalunya, es durà a terme l'acte de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, en el qual es durà a terme del Parlament de l'alcalde Jordi Gasani i l'homenatge a la senyora Càrrec, com dèiem, de Cinta Garcia. En els actes hi participaran la banda de la Cala, la banda de cornetes i tambors i la coral Verge Candelera, que interpretaran l'himne de Catalunya i l'himne a la Senyera. Els actes institucionals tindran lloc, com ja ve ser habitual, més aviat per tal de facilitar el desplaçament de la gent que ha de viatjar a Barcelona per participar en la manifestació de l'11 de setembre. I és que la inscripció de caleros i caleres en els actes de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, batejada com la Diada del Sí, ha estat més elevada que en els últims anys. Així ho diu la Cala per la Independència, l'Associació Territorial de la Assemblea Nacional Catalana, que ja fa dies que ha omplert els dos autobusos organitzats per l'ens local i que ara està completant amb els autobusos del Perelló. Les inscripcions que es van obrir el passat mes d'agost han omplert un autobús de 55 places i un altre microbús de 16 places més. La gent que s'està apuntant aquests darrers dies es mira d'ubicar en altres autobusos, com per exemple el del municipi IBI, que encara disposa de places buides. La coordinadora de la Cala per la Independència, Montse González, explica que la gent calera es mobilitzarà cap a Barcelona.
Sí, estem molt contents. Nosaltres especialment parlem també des d'aquí, des de l'Ametlla. Hem tingut una participació molt bona. Clar, com no pot ser d'altra manera, perquè com tu has dit abans, és la diada decisiva. És la diada del sí. Sí, clar, per això pensem també que la gent s'hi ha abocat com tenia que ser. Una vegada més, des de l'Assemblea s'han fet els deures de preparació de tal i la gent pues, ha respost molt bé, la veritat.
La sortida dels autocars de l'Ametlla de Mar està prevista a les 12 i mitja del migdia, tot i que encara està per confirmar l'hora de sortida dels autobusos del Perelló. Des de les entitats sobiranistes organitzadores s'han recomanat que vagin en viatges organitzats i que es desplacin pel seu propi compte, que estiguin a les 4 de la tarda a Barcelona i propers al seu tram. Aquest any s'ha previst la recreació del Cigne més en la confluència del carrer Aragó amb el Passeig de Gràcia i s'ha recomanat als assistents que vagin amb una samarreta d'altres diades i que a les 17 i 14 minuts en punt, quan s'iniciarà l'acte solemne, se la canviïn per la que s'ha preparat enguany de color verd festuc. Els participants de la diada procedents de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, com els de l'Ametlla de Mar, ocuparan el tram 412. Des de l'organització s'ha recomanat que s'identifiqui als menors d'edat abans de sortir de casa. I a més, el dia abans, el diumenge 10 de setembre, la Cala per la Independència ha convocat a la ciutadania a la que serà la setena plantada de l'estelada al Castellet de l'Esteve. La sortida serà a les 7 del matí davant de l'oficina de turisme i recomanen anar ben calçat, amb gorra, també entrepà i aigua, i qui pugui ha de portar el seu vehicle.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José María Chavarría, considera que el desviament obligatori i bonificat de camions de l'N340 a l'autopista AP7 a partir de 2018 no és la solució definitiva al greu problema de mobilitat que patix les Terres de l'Ebre. Chavarría ha destacat que el sud de Catalunya té un problema de col·lapse a l'N340 i creu que passar els vehicles pesants per l'autopista és una mesura que afectarà econòmicament els camioners, ja que tenen que continuar pagant l'autopista encara que amb una bonificació, i també té l'inconvenient que ara es col·lapsarà l'autopista i alentirà la seva circulació. Així ho han alertat des de la Cambra de Comerç de Tortosa en un comunicat. I és aquesta solució llargament reivindicada al territori i que a partir de l'Hospitalet de l'Infant i fins a Sant Tarragona ja és una realitat. La Cambra de Comerç es preocupa si amb aquesta mesura s'abandonarà el projecte de la 7 entre la Jana, Castelló i el Perelló. I les Terres de l'Ebre continuaran amb una carretera N340 d'un únic carril per sentit i no s'invertirà en una autovia considerada clau per al desenvolupament del territori. De fet, el president, José María Chavarría, ja va exigir la 7 i la gratuïtat de l'AP7 en la reunió de la taula estratègica de la Cambra Catalana del Corredor Mediterrani celebrada a Barcelona al maig de l'any passat. Les crítiques de la Cambra de Comerç de Tortosa s'afegeixen al rebuig de l'acord assolit que han expressat en els darrers dies el moviment veïnal de l'N340 i també els transportistes. Canviem d'assumpte. Els Mossos d'Esquadra van retirar aquest dimarts a la tarda el perímetre de seguretat establert durant 20 dies per les explosions en un dels xalets de la urbanització Monte Carlo del Cana Platja. A la zona queda encara un solar d'on s'han tret tones de runa durant les tasques que s'han fet diàriament des del dia 17 d'agost. Alguns curiosos i els mitjans de comunicació s'apropaven aquest dimecres a la zona per conèixer què s'havia robat l'accés. Molta estupefacció i sorpresa en veure que de la casa on els terroristes hi preparaven els explosius per atemptar, només queda un solar i unes escales d'accés al que havia estat un xalet de segona residència en aquesta urbanització del municipi del Montsià, ara propietat d'una entitat bancària. A la casa del costat, la més afectada per les explosions ha estat tapiada pels seus propietaris, uns veïns francesos que de moment no han tornat. Altres encara tenen els precintes dels bombers i els Mossos d'Esquadra perquè, tot i que ja s'ha reobert l'accés, encara no han tornat a casa en moltes d'aquestes segones residències. Al mateix carrer, al carrer F de l'organització Monte Carlo, els danys en altres cases són visibles, ja que molts dels seus propietaris n'hi han tornat. A partir d'ara, els pèrits acabaran de quantificar els danys perquè els afectats puguin accedir a les indemnitzacions previstes com a víctimes del terrorisme, tal com preveu el Consorci de Compensació d'Assegurances en un ens escrit al Ministeri d'Economia. Alfons Montserrat, l'alcalde d'Alcanar, ha manifestat que esperen a poc a poc recuperar la normalitat a la població.
Des d'ahir ja estem en aquesta normalitat i per tant esperem que a poc ja puguem recuperar pues, el que havíem tingut abans del dia 16 i pronto puguem, ja, pues, això pot ser una anècdota i prou. No? I llavors estem contents per això, no? Perquè bueno, al costat penso que s'ha fet molt bona feina per part de tots els equips d'intervenció i més quan se'ls ha pogut veure de prop de treballar, no? I, la policia, o sigui, els Mossos d'Esquadra, per supost, la policia local d'Alcanar, que ens hi va anar, la Ràpita, que en seguida també va oferir el seu ajut, altres coses com bombers, com SEM, com Creu Roja, penso que han fet una feina que realment hem d'estar orgullosos, no? dels equips que tenim, perquè com a país han demostrat que estan a l'altura de les circumstàncies.
Sobre els afectats pels danys de les dues explosions, Montserrat ha destacat que gràcies a haver estat inclosos com a víctimes de terrorisme tindran cobert el 100% dels desperfectes.
El que hem fet és, o sigui, hi ha l'avantatge que es va declarar que eren víctimes de terrorisme, la qual està molt bé perquè tenen, hi ha un seguro i sobretot hi ha una reassegurança que allí on arriba el seguro arriba la reassegurança, la qual cobreix el 100% del mal, la qual això està molt bé, perquè si no pues, a vegades pot haver problemes del diferencial que pugui haver. Aleshores, aquí des de l'Ajuntament pues, si algú no, la gent que m'ho s'ha adreçat ha mirat de fer-los l'acompanyament, d'ajudar-los, pues, a vegades hi ha de tot, no? Pues, hi ha gent més gran o hi ha gent que no són de l'Estat, amb la qual tenen alguna dificultat de comprensió i hem mirat d'ajudar-los.
I un home va morir aquest dimecres arran d'una explosió que es va registrar en un pou d'una finca privada del terme de Roquetes. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la víctima estava cavant un pou amb explosius de fabricació casolana quan la càrrega li va explotar accidentalment. L'avís es va rebre poc abans de la 1 de la tarda. A l'espera de confirmar la identitat del cadàver, que va ser localitzat al fons del pou, a uns 15 metres de profunditat, tot apunta que la víctima seria el propietari de la finca, un home d'avançada edat que es trobava sol en el moment de l'explosió. Agents dels TEDx dels Mossos es van desplaçar a la zona per assegurar assegurar la cavitat i per descartar la presència de més explosius. Els bombers també hi van desplaçar 6 dotacions, entre els quals 2 helicòpters, com a mesura preventiva. El net de l'alcalde d'Esquerra Republicana de Tortosa, Josep Rodríguez, afusellat el 1939, ha declarat aquest dimecres als jutjats de Tortosa amb motiu de la querella catalana que s'ha inclòs a la causa oberta a l'Argentina pels crims contra la humanitat comesos pels franquismes. Rodríguez ha explicat poques hores després de sortir dels jutjats que se sent alliberat per haver pogut explicar 80 anys després els fets.
Estic satisfet d'haver pogut prestar declaració en aquesta querella argentina, perquè després de 80 anys dels fets m'ha donat l'oportunitat d'explicar-me. Fonamentalment m'han preguntat que fer un relat dels fets, cosa que he fet durant el que ja va ser alcalde durant la guerra civil i que va ser afusellat sense pràcticament cap càrrec en contra, sinó ser alcalde d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Durant una hora, el net de l'exalcalde Tortosí afusellat a la muntanya de l'Oliva de Tarragona va contestar les preguntes de la jutgessa que, a més de seguir el guió de l'exhort de la jutgessa argentina, va voler repreguntar a partir de conèixer el relat de Rodríguez, Rodríguez que ha explicat que la seva àvia acostumava a portar-li al seu marit menjar a la presó fins que un dia van dir que el menjar ja no li faria falta.
Vaig néixer en una família marcada que tenia unes perspectives diferents a les que va tenir després. O sigui, una vegada van afusellar mon iaio, la casa d'aquí Tortosa estava saquejada i es va requisar tots els béns que tenien, o sigui, començar des de zero, o menys des de zero, perquè com a familiar d'una víctima represaliada no hi havia oportunitats de treball, molt poques, un pare va patir la falta de treball, la meva iaia també, se va haver de guanyar la vida com va poder, amagada, o sigui, cosia i amagada, per no significar-se i tal, cosia amagadament i d'aquesta manera doncs, anaven sobrevisquent. I clar, això, ara en aquests moments que m'han donat l'oportunitat de contar-ho tot, doncs, és un alliberament, un alliberament.
Temps, Carme Farnell, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, avui tornarem a parlar de nou de domini del sol a bona part de la zona, de temperatures suaus de cara al migdia, però sí que hem començat aquest dijous amb temperatures una miqueta més baixes arreu, un ambient més fresquet, però de cara al migdia notarem com les temperatures s'han d'anar recuperant, màximes que pujaran fins als 31-32 graus i aquestes seran les més altes que es registraran a bona part de la zona. Les més altes s'han de registrar sobretot cap a la comarca de la Ribera d'Ebre. El mestral també ha d'anar bufant durant el matí, la tendència és però que de cara a la tarda deixi de bufar i entri vent més de component sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix, per això, la temperatura segueix força baixa al nostre municipi. 25,6 graus. Això ha pogut només un punt per sobre. Humitat baixa, per això, al 37%.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 7 de setembre a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.